Josep Bargalló, conseller d'Educació, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Bé, dintre tota la quantitat de problemes que tenim com a societat i dintre tota la quantitat de reptes que tenim com a societat i com a comunitat educativa.
Tinc moltes preguntes, permeti'm que vagi al gra. Realment val la pena reobrir les escoles per dues o tres setmanes aquest final de curs?
Bé, la majoria d'experts i molts, diguem-ne, part de la societat considera, i jo crec que encertadament, que cal fer un acompanyament de l'alumnat i especialment d'aquell alumnat que més ho necessita. I 6 mesos sense contacte amb l'escola per una part de l'alumnat és un temps excessiu que calia, doncs, diguem-ne, posar mesures perquè no succeís, ni que, evidentment, no puguem obrir les escoles com ho farem a setembre, que és per a tothom i per fer-ho tot.
Mm-hmm. I per què no s'allarga, aleshores, el curs més enllà d'aquest 19 de juny, tenint en compte que els alumnes porten tants mesos aturats o tants mesos sense veure's?
Bé, aquesta és una decisió, en primer lloc, que no ens va pertocar a nosaltres en l'estat d'alarma. Aquesta és una decisió que va prendre en estat d'alarma i en fase zero el Ministeri, que ens va comunicar a totes les comunitats autònomes que el calendari escolar no es modificava. Això és una normativa bàsica que competeix al Ministeri i ens ho va dir. Per altra banda, també és evident que si allargàvem el curs, per exemple, fins al juliol, hi havia totes aquelles activitats d'estiu que ara tothom diu que són tan importants que quedaven alterades. Va ser una decisió del Ministeri que jo crec que va ser encertada, però que, a més, diguem-ne, nosaltres hem hagut de complir.
Tenint en compte aquestes noves ràtios que han anat explicant aquestes setmanes, de 8, 10 o 13 alumnes per aula segons les edats, en el cas dels més petits, com es decidirà quins alumnes tornen a classe abans de final de curs i quins no ho fan? Perquè, clar, les ràtios a partir d'ara són diferents, però les escoles són les mateixes i les classes tenen la mateixa mida, no?
Sí. A veure, hem de diferenciar entre juny i setembre. Juny, tot és... La presència de l'alumnat en el centre serà sempre de caràcter voluntari. Això ens semblava que mentre encara estem en fases, que vol dir que per tant encara hi ha una situació de no normalitat, era important que les famílies poguessin prendre aquesta decisió. I per tant hi haurà un gruix molt important que, diguem-ne, de famílies que decidirà que no vol utilitzar aquest servei. I per altre cantó, era evident també que, excepte aquells cursos que acaben etapes, és a dir, que se'n van, i que l'any vinent o ja estan en un altre món que no és l'educatiu, o canvien de centre, o canvien de tipus de docència, excepte aquests, que sí que oferim la possibilitat que grups hi vagin i es tracti aquest canvi, la resta són tutories personalitzades, per tant és un acompanyament personalitzat i per tant és una qüestió individual i és una qüestió d'una vegada i en conseqüència les actuals instal·lacions tal com estan ara tenen plena disponibilitat de fer aquesta acollida.
Mm-hmm. Aquest pla que vostè ha presentat aquests dies ha estat consensuat amb tota la comunitat educativa?
Aquest pla que hem presentat aquests dies n'havíem parlat i n'hem parlat amb tota la diversitat de representants de la comunitat educativa i, diguem-ne, de l'entorn social de l'escola, que és molt ampli, des dels ajuntaments fins a entitats de divers tipus. Teníem damunt la taula peticions molt diverses i hi havia qui ens demanava que no obríssim cap edifici per a fer res fins a setembre, hi havia qui ens demanava que obríssim totes les escoles per fer-hi classes, per a tothom. I, evidentment, que en aquesta diversitat de postures, el consens entès com a unanimitat era impossible i en aquesta diversitat de postures només hi havia una solució que era prendre una decisió. Cara al setembre, que ja des d'ahir comencem a parlar amb la gent cada setembre, ens trobem d'entrada i hi ha postures on serà més fàcil el consens, que és que tothom vol cobrir per a tothom. I, per tant, ara el que estarem discutint és com ho fem, en quines condicions, en quins espais, i això serà més fàcil arribar a aquest consens entenent amb més aproximar-nos a l'unanimitat. Ara és impossible. Vostè mateix s'ha seguit el debat social o el debat dels opinadors sobre què havíem de fer. Les postures eren absolutament diverses i, per tant, ha estat impossible generar aquest consens entès com a màxim unanimitat. però havien de prendre decisions, que aquesta és la nostra responsabilitat. Ara, insisteixo, des d'ahir, que jo ja estic treballant pel setembre, i ja vaig trobar-me ahir, des de l'alcalde Albiol fins als grups parlamentaris, i per començar a parlar de setembre, doncs aquí sí que serà més fàcil arribar a aquesta, no unanimitat, perquè en el món educatiu això és impossible, però sí aquest, diguem-ne, apropar-nos a la majoria de les peticions que ja anem a rebre.
Ho dic perquè els sindicats l'acusen de no exercir les seves competències, de seguir els dictats del Ministeri, de rentar-se les mans i de posar en perill docents i alumnes. L'USTEC fins i tot li demana directament la dimissió. Entenc que li demanin la dimissió?
Això forma part, diguem-ne, del que els sindicats tenen tot el dret del món a fer, és a dir, no posaré mai jo a discutir el que fan els sindicats. No crec que ens pleguem al que fa el Ministeri, perquè hem pres decisions que no són les que estan en diguem-ne, els criteris del Ministeri. Per exemple, nosaltres parlem de sisè de primària, que el Ministeri no en parla. Parlem d'un pla personalitzat per l'alumnat, que el Ministeri no en parla. Ens han pres decisions que hem cregut oportunes. Hi ha coses que coincideixen amb el que diu el Ministeri, coses que no coincideixen amb el que diu el Ministeri. Tenim molta data educativa.
Hem perdut el conseller, el tenim aquí, crec. El tenim aquí, s'ha tallat. En qualsevol cas, estem parlant amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una setmana en què s'ha presentat aquest pla de tornada. Aquesta setmana, en aquest cas, el pla de tornada a les aules post-confinament. Abordem aquest tema també. Crec que l'he pogut recuperar. Conseller Bargalló, el tinc aquí, oi?
Sí.
S'havia tallat. Canvio de qüestió. Si ho he entès bé, vostè ha traspassat també la responsabilitat d'adaptar aquesta tornada a l'escola als equips directius de cada centre. Això pot generar inseguretat? O, és a dir, depèn una mica de la voluntat de la direcció com serà aquesta tornada?
Ahir van trametre a totes les direccions del centre, després de parlar-ne abans d'ahir amb la Junta Permanent de Directors, perquè hem parlat amb la Junta Permanent de Directors, dijous i divendres trametem les instruccions sobre com s'ha de fer i què s'ha de fer, bastant precises. Per tant, els centres, diguem-ne, tenen uns límits dintre els quals poden decidir. Que hi hagi uns límits és lògic, perquè, diguem-ne, ha d'haver un marc general per a tothom. Que puguin decidir entre els límits també és lògic, perquè no tots els centres són iguals. No és el mateix un centre rural que depèn del transport escolar que un centre urbà situat en un barri de màxima complexitat. I, per tant, si féssim una decisió absolutament al 100% per a tothom igual, es equivocaven segur, però han posat uns límits molt clars del que es pot fer, del que no es pot fer i de com s'ha de fer. Ara, la graduació, la intensitat, la tria de quin professorat pot fer cada cosa, la tria de quin alumnat és més necessari que es contacti, això ho fa cada centre, perquè cada centre que coneix la realitat del seu claustre i la realitat del seu alumnat.
Hi ha prou professors per donar cobertura a tot això i per complir aquestes ràtios, també?
Al juny, sí.
Al juny, sí.
Al juny, sí.
I al setembre?
Al setembre és el que estem treballant ara. Primer perquè al setembre estem analitzant, perquè ho hem de fer, cada centre, quins espais disponibles té, tenint en compte aquestes ràtios que ens han donat estructurats sanitàries per ara, que potser al setembre serem menys estrictes, però que partim de la base que no ho seran. És a dir, cometríem un error si ara ens féssim, diguem-ne, la il·lusió que el setembre seran menys estrictes. No, nosaltres partim de les que hi ha ara, perquè el setembre les puguem aplicar. Si són menys estrictes, que tot indica que segurament no seran, doncs millor, perquè tindrem més possibilitats fins i tot de fer altres feines. Però, en tot cas, el setembre sí que ha d'haver-hi tot l'alumnat i tot el professorat, i és el que estem treballant.
Ara, quants professors falten pel setembre?
Això és una cosa que necessitem diverses dades. Una és, per exemple, la preinscripció, que es va acabar ahir a les 12 de la nit. I, per tant, ara encara no sabem, perquè es va acabar ahir a les 12 de la nit, la preinscripció telemàtica i la presencial al matí, i ara cal, diguem-ne, abocar totes les dades per saber-ho, per saber quines peticions hi ha hagut per cada centre, per saber quins alumnes hi haurà en cada centre. Hem de saber també tots els espais que el centre pot utilitzar per acollir els grups, tenint en compte que hi haurà més grups. I un cop sapiguem tot això, sabrem, evidentment, en conseqüència, posteriorment, quin professorat falta.
Penso en la crisi sanitària, a l'inici, que es va avisar metges jubilats o metges fins i tot que estaven estudiant. Es pot produir una situació similar amb els mestres? És a dir, mestres que estan en procés de jubilació o que s'han jubilat fa molt poc, que se'ls torni a cridar per treballar, o estudiants que estan acabant la carrera, que se'ls cridi per treballar abans d'hora?
A veure, evidentment, nosaltres disposem d'una borsa per interinatges i substitucions que existeix i que en alguns casos és molt àmplia, en uns casos hi ha molta gent i en alguns casos gairebé hi ha ningú. Perquè, clar, estem parlant des de la llar d'infants fins a l'Escola Superior de Música i, per tant, diguem, estem parlant d'una diversitat de centres, gairebé 5.000, d'una diversitat de professorat, ara en tenim 130.000, i d'una diversitat d'especialitats. I, per tant, això és una cosa que caldrà estudiar, diguem, una etapa d'ensenyament, tipus d'estudi i especialitat per especialitat. No és fàcil, però, diguem-ne, a diferència del sistema sanitari, ara encara no estem a juny i estem parlant de setembre. Per tant, tenim aquell temps per poder fer-ho. El sistema sanitari ho va haver de fer de sobte, d'avui per demà, i nosaltres, diguem-ne, i ahir vam començar a treballar ja de manera metodològica per setembre, i per tant tenim temps suficient com per arribar al 14 de setembre, que comencin les classes, que començaran les classes amb totes aquestes previsions fetes.
Uh-huh. Insisteixo en això, amb la borsa d'interins, perquè hi ha milers de persones en aquest país inscrites aquí i pendents també d'aquesta decisió. Entenc que la prioritat també serà primer tirar d'aquesta...
Això és evident. Això és evident.
Quan s'obrirà aquesta borsa d'interins?
No, la borsa està oberta sempre. Uh-huh. La borsa des de fa un any o un parell d'anys és, diguem-ne, l'obertura quotidiana, per tant, és una bossa viva. És una bossa que el que sí que és cert és que tots sabem que hi ha especialitats que són més plenes o més buides, o hi ha etapes més plenes o més buides. Però, diguem-ne, pel que fa a la bossa, en aquest sentit, la tenim i està a disposició. L'altre és que pugui haver-hi especialitats en aquests moments, diguem-ne, en una situació normal i anem justos a aquest professorat i especialitat, evidentment en una situació d'emergència educativa com estarem, potser d'aquella especialitat haurem de fer algun altre tipus de solució, però sempre serà la solució de persones titulades i de persones amb la màxima experiència possible. Mm-hmm.
Queda clar que el curs escolar s'acaba a mitjans finals de juny i que no s'allarga. Hi ha la possibilitat que el setembre s'avanci una mica també per recuperar el temps perdut, o el setembre comença el 14 i això és impepinable?
Bueno, el calendari escolar proposat és el 14 i, a més, és bo que sigui el 14, primer perquè haurem de fer una recerca d'espais, diguem-ne, supletaris o afegits, perquè haurem de tenir, doncs, més professorat, i és bo que tant els centres puguin adequar-se a aquests nous espais, com aquest nou professorat pugui adequar-se pels centres, i que el començament, per tant, sigui un començament a ple rendiment. I aquest començament a ple rendiment, tal com marca el calendari, és millor que sigui el 14 de setembre. És a dir, hem de treballar amb molta cautela per fer-ho bé. Jo ja sé que des del món de la premsa o des del món dels opinadors o des del món de les direccions, de vegades diuen que ens expliquem tard. Ens expliquem quan podem explicar-nos. Pensi una cosa. Nosaltres vam rebre les últimes indicacions del Ministeri de Sanitat, que és l'autoritat competent en matèria sanitària, ara. No ho hem triat nosaltres. Les vaig rebre jo al meu correu particular dijous a les 10 de la nit. Divendres van començar a redactar el pla de reobertura en funció del que ja els havia dit el Departament de Salut per aquelles últimes indicacions de sanitat que ens faltaven. Al cap de setmana internament vam estar treballant perquè aquest pla pogués aplicar-se. Dilluns el vam aprovar, dimarts va passar per govern, dimecres l'aprova pel CECAT, que és l'Autoritat Catalana de Protecció Civil, que ho pot fer, i dimecres ja ho vam presentar, dijous vam estar parlant amb junta de directors i amb altres entitats del món de l'educació, i divendres els centres van rebre les instruccions, i més ràpid que impossible.
Una qüestió molt concreta. Vostè s'imagina classes de P3, P4, P5 o primària amb alumnes amb mascareta el juny i el setembre?
De infantil sense mascareta segur.
D'acord.
De primària, si es respecten les mesures de distanciament, és possible.
Però és molt difícil mantenir les mesures de distanciament amb els infantil, no entenc? Perquè, clar,
això li passa a tots els centres d'Europa i ens passarà al setembre.
Sí, però...
I, per tant, hem de saber fer-ho bé com per mantenir les mesures sanitàries dintre el sentit comú de l'escola.
És a dir, ens podem imaginar, per exemple, quadrats o cercles pintats al terra de les aules, no? Perquè cada alumne sàpiga la frontera per on pot traspassar, o no?
No.
Ho dic perquè això ho hem vist a França, crec.
Sí, però això jo crec que, primer, que és un error, perquè l'aula no ha de tenir aquestes separacions, diguem-ne, gairebé carcelàries, i després perquè, diguem-ne, el mestre, el professor o la professora tenen la capacitat, en aquests grups tan reduïts, d'aconseguir-ho sense aquesta, diguem-ne, aquestes mesures que són gairebé carcelàries. Hem de moure d'intermig, no és fàcil. No és fàcil, però les tindrem al setembre.
Sens dubte, no serà fàcil.
Les tindrem al setembre.
Grups reduïts. Parlem de grups reduïts que van a classe. No em queda clar com es decidirà quins entren a classe i quins es queden a casa.
A veure, sisè de primària, quart d'ESO, segon de batxillerat, últim any de cicles formatius i últim any d'estudis de règim especial, tots els que vulguin. Tots els que vulguin.
Ho han de demanar, per tant, entenc.
Sí, sí, ho han de demanar. Hi ha una... amb les instruccions que van rebre els centres ahir, hi ha la manera de demanar-ho, que també no acabarà sent idèntica depèn del tipus de famílies, perquè hi ha famílies que, diguem, amb un mail doncs hi ha problema, i hi ha famílies que no tenen mail. Per tant, hi ha maneres diferents d'arribar a les famílies.
I si tots ho demanen i no hi caben?
No, no, a quart d'ESO, si tots ho demanen, en sisè de primària, si tots ho demanen, a qualsevol escola hi cabran. En sisè de primària, si tots ho demanen, perquè de vegades és un desdoblament. Per tant, serà doblar el grup, en tot cas. Tots hi caben. Pel que fa de 3 a 6, aquells nens, aquelles nenes, els pares i les mares de les quals treballen i no tenen altra solució per la conciliació, que són també un número molt concret i que no significarà desdoblar els grups. I la resta són tutories personalitzades. I, per tant, són diàriament rebre els alumnes un per un de cada curs o de cada grup. Això és perfectament factible en els actuals espais dels centres, perfectament factible.
Estem parlant també aquests dies del concepte de conciliació. Entenc també que hi ha molts pares que necessiten portar els nens a l'escola per poder treballar, també.
Sí, és a dir, aquí aquest és un dels aspectes. L'escola no serveix per fer tota la conciliació familiar i laboral, però l'escola forma part del món de la conciliació. I, per tant, com que ara no podíem acollir tothom, perquè ara no havíem fet encara el treball amb els ajuntaments i amb el món econòmic de trobar aquests espais de més, que hem de començar a fer-lo ara i que no serà fàcil, però els hem de trobar i hem de tenir condicions i hem d'adequar-los, doncs ara no podíem fer la conciliació per a tots els nivells, per a tots els cursos, i per tant hem prioritzat aquelles qüestions que ens han semblat que eren les més importants, que era el canvi d'etapa, que és molt important, acompanyar l'alumne en un canvi, l'home que està confinat i canviarà, l'hem d'ajudar a fer aquest canvi. Hem prioritzat també aquests casos concrets que cal treballar tot, amb tutoria, i hem prioritzat la franja aquesta de 3 a 6, que és la que en el que fa als centres del departament i de l'escola concertada d'aquesta etapa, doncs són els casos en què la conciliació és més evidentment necessària. Ara, la conciliació en general, que és una qüestió, diguem-ne, de país, i és una qüestió que hem de trobar solucions des de tots els àmbits. Al setembre nosaltres farem la nostra aportació, que és la que ens toca. Tots els alumnes, a tots els centres, en l'horari escolar.
Vaig acabant. També amb el concepte de conciliació, diu que és una qüestió de país i també de govern. Té la sensació que el govern de Quim Torra està conciliat? Vostè sent la confiança del seu president com a conseller?
Sí, absolutament. D'això no en tinc cap dubte. A més, hem parlat molt sovint, Vull dir que parlem de totes les qüestions molt sovint. És un govern format per persones, per tant, seria un drama que tots penséssim exactament el mateix, però és un govern que treballa per tirar endavant a la societat i al país en un temps de pandèmia, i per tant que en aquesta tasca estem absolutament units i treballem a l'uníson.
I les eleccions també seran conciliades?
Això ho puc assegurar, si em permet, que aquest és un aspecte que a mi particularment em preocupa molt poc del meu temps, perquè el meu temps està ocupadíssim en que al setembre tots els alumnes tinguin un espai, un professor, i per mi això és absolutament prioritari. Per tant, diguem-ne, de vegades és un debat que vaig seguint per la premsa quan tinc temps, perquè, insisteixo, en tot el departament estem centrats en això. Al setembre, cada alumne tingui un espai i tingui el professor que li pertoca.
Veig que la taula de diàleg tampoc li preocupa.
Ara, evidentment que preocupa les coses de país, i evidentment em preocupa la situació dels presos, i evidentment que em preocupa tirar endavant un país que pugui decidir què vol. Evidentment que em preocupa, però diguem-ne, a nivell personal el que estic centrat ara és això. Sé, evidentment, que hi ha persones que es dediquen també a aquestes qüestions, però com a conseller d'Educació li puc assegurar que la prioritat màxima, insisteixo, però és que és aquesta. Al setembre, cada alumne tingui el seu espai i cada alumne tingui un professorat que li pertoca.
Esperem que la comunitat educativa, les escoles, recuperin la seva normalitat. Durant aquest impàs hem fet el que hem pogut tots plegats. Aquí a Catalunya, a Catalunya Ràdio amb el Pobab Escolar, a TV3 una feina impecable també amb l'InfoCA. Esperem que tot això doncs, també hagi servit aquests mesos per passar l'impàs, però el que tots volem, d'alguna manera, és que a finals de juny i sobretot al setembre el curs pugui començar amb normalitat. Conseller Bargalló, moltes gràcies, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.